Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Atenció a la dada. Prop d'un 43% de la població adulta pateix hipertensió, segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia, una xifra que s'enfila al 50% en el cas dels homes, un gruix molt important dels hipertensos, però encara no ho sap. De fet, es calcula que prop d'un 38% dels afectats està sense diagnosticar. I avui, que és el dia de la hipertensió, volem saber una mica més sobre aquesta dolència, parlant amb l'Esther Pons, que és nefròloga del Parc Taulí. Bon dia, doctora.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, que quedi clar, què és la hipertensió?
La hipertensió és que tenim la tensió de la sang amb uns límits que no són normals. Això és com una canyeria per on circula la sang, i llavors això ha de tenir una pressió adequada, que es considera que és inferior a 140, la màxima, la tensió arterial sistòlica, i 90, la mínima. Hi ha malalties i altres, hi ha condicions que fan que hauríem de, que encara haguéssim de tenir la tensió una mica més baixa. Però això serien els límits. I això és com tenir, per exemple, una canyeria d'aigua que la tenim amb una pressió massa alta i al final què passa? Peta.
Clar, s'acaba obstruint.
Sí, però en aquest cas no és que peti, sinó que és la causa més important de desenvolupament d'arteriosclerosis, o sigui, de depòsits de greix a les artèries, i que això fa que tinguis malaltia cardiovascular. Per això és tan important el diagnosticar i tractar la hipertensió.
Què ens pot passar? Doncs això, no? Si patim, si tenim doncs aquesta hipertensió, aquesta tensió alta.
Sí, la tensió alta, normalment les patologies són cròniques. També podem tenir patologia aguda, no?
Sí.
Però que les patologies són cròniques, de manera que si no tractes aquesta hipertensió durant anys i anys i anys, va desenvolupant aquesta arteriosclerosi, s'embossa les artèries, i el que fem, el que passa és que tenim patologia cardíaca, o sigui, infarts, angina de pit, patologia cerebral, això que vol dir ictus, embòlies, patologia arterial perifèrica, que això vol dir tenir claudicació intermitent, mal a les cames, amputacions, i també patologia renal, que això és molt important. Per això els nefròlegs ens dediquem molt al tema de la hipertensió, perquè habitualment els nostres malalts, per tenir hipertensió,
tenen problemes de ronyó, no?
Renal, i per tenir insuficiència renal també tenen hipertensió.
No sé si hi ha senyals que ens poden alertar de que patim doncs aquesta tensió alta.
Bueno, el tema és tant que és una malaltia molt silenciosa. Hi ha molta gent que no té símptomes. I clar, sí que pots, hi ha gent que té, per exemple, mal de cap, o té mareixos, però això no és el més freqüent. El més freqüent és que es diagnostiqui d'hipertensió de manera casual. Per això és tan important que tots els actes mèdics que hi hagin, per exemple, una visita al metge de família, una que et posin una vacuna, o que vagis a un servei d'urgències que et prenguin l'atenció. I el tema de les revisions de salut laboral, per exemple, per això es pren l'atenció, és molt important.
Per això és important, no? Tenir doncs aquesta cura per intentar fer aquesta prevenció.
Això mateix, sí. A més, la hipertensió és molt freqüent a la població general. Normalment aquestes dades que heu donat s'apliquen a la població adulta, no?
Sí.
Però quan et fas més gran, per exemple, la població que té més de 65 anys, aquest percentatge del voltant del 40% és del 50 o del 60%. I la gent que és més gran, quan més gran ets, més risc de fer hipertensió tens.
Per què?
Per què? Pues perquè tenim... La hipertensió és una malaltia que no és, multifactorial, que es diu. O sigui, que són múltiples causes. Pots tenir una predisposició personal, no? amb herència una mica familiar, però també tots els hàbits saludables que realment a la població actualment, al món occidental, no tenim, que és no fem exercici, no fem dieta, estem obesos i a sobre mengem massa sal. I amb tot això es va acumulant al, al llarg del temps i desenvolupes la hipertensió, doncs igual, quan tens, igual no ets hipertens als 40, però als 60 sí.
Per això potser cada cop hi ha més casos, no?
Sí, clar.
Perquè és una malaltia que afecta...
Pels canvis, sigui que segur que al segle XIX no hi havia tants hipertensos. Segurament. Ara en tenim més hipertensos, igual que en tenim més diabètics, perquè tenim condicions físiques que són inadequades. El sedentarisme, l'obesitat, la diabetes, bueno, el fumar també, que això m'ho havia deixat.
Ah, o sigui, això tot, també és important.
Tot el tabaquisme, el fumador té més risc de fer hipertensió arterial.
Afecta més als homes o a les dones?
Totes les patologies cardiovasculars afecten més a, més a homes. És més freqüent. Però quan et fas més gran, la gent més gran és més freqüent en dones. Però també és veritat que les dones vivim més.
Clar, més o menys quantes persones calculeu doncs, que teniu o que tenen hipertensió a l'àrea de referència del Parc Taulí?
Pues és que nosaltres a l'hospital el que tenim són patologies més, més complexes. La hipertensió es controla el metge de família. O sigui, s'ha de controlar. I nosaltres acabem visitant els malalts que tenen complicacions. Per exemple, un 5% dels malalts hipertensos, la hipertensió es cau, té una altra causa, una malaltia concreta, que pot ser una malaltia que, nefrovascular, o sigui que tingues una artèria renal estreta que estigui embussada per un motiu i això sigui la causa d'hipertensió, patologies endocrinològiques, o sigui de sobreproducció d'alguna hormona o alguna altra malaltia concreta, o el que veiem també que la majoria dels hipertensos no hi ha una causa concreta per desenvolupar la hipertensió, es diu hipertensió essencial perquè no té causa. Llavors, també és veritat que a l'hospital el que veiem són aquests casos que denominem hipertensió resistent o refractària perquè necessiten molts fàrmacs i aquesta hipertensió és més complexa i els metges de família l'acaben derivant a l'hospital. Llavors, això no és el gruix. Igual, jo no sé quin percentatge
clar, és difícil,
però...
no?
És difícil. El que sí que sé és que segurament aquí a Catalunya al voltant de 2 milions de persones són hipertenses. I si tenim aquí a Sabadell, que som 200.000, pues calculem, no? Si hi ha al voltant d'un 40%, pues imagineu, no? És que és impossible que ho puguem controlar tot a l'hospital. A l'hospital veiem lo complexa. És una malaltia que s'ha de controlar fonamentalment a la medicina primària. Ara estem una mica malament amb el tema del Covid, no? Perquè, clar, tot el control d'aquestes patologies cròniques s'ha aturat.
Per això és important incidir més un dia, no?, en una jornada com avui, que és el Dia Mundial, per intentar doncs, donar aquestes pautes, no?, aquesta informació als usuaris. I ara que parlaves de la Covid, no?, no sé si podríem parlar que la hipertensió és una altra pandèmia, no?
No, home, és una pandèmia segur, igual que la diabetes.
Dades.
És una malaltia de gent gran i si la població està envellida i els hàbits saludables no els seguim, pues això fa que tinguem més hipertensió. A vegades és més fàcil donar una pastilla que perdre 5 quilos de pes o caminar a fer 10.000 passes al dia. Vull dir, és que és així, eh?
Ara parlarem del tractament i també incidirem en aquests hàbits saludables, però, clar, estic pensant en quines altres patologies, no?, derivades o problemes ens pot acabar doncs, provocant patir doncs, aquesta malaltia.
Pues a part de lo que ja he dit, de tota la patologia, diguem, vascular, cardíaca, cerebral, de les cames i del ronyó, també és veritat que a nivell cardíac, a part de les artèries coronàries, el que també és una pandèmia és la insuficiència cardíaca. O sigui, hi ha moltíssima insuficiència cardíaca amb la gent gran i la meitat dels malalts que tenen insuficiència cardíaca no és per patologia de les artèries coronàries, sinó que és per la hipertensió crònica, és per hipertròfia. O sigui, el cor es fa gran Quan tu tens una cosa,
Sí.
unes canyeries, que funcionen amb una mala pressió, el cor ha de bategar més i el cor es fa la musculatura, però el cor és un muscle, el que fa és fer-se gran. I quan es fa gran, al final falla i fa insuficiència cardíaca. I això també és una altra pandèmia. És una pandèmia que cada vegada en veurem més. I també és veritat, si hi hagués menys hipertensió, aquesta patologia seria... aniria millor. He de dir que també, encara que sembli mentida, com que som molta gent i ens fem molt grans i tenim més patologia, però sí que s'ha vist, o almenys la Societat Catalana de Cardiologia ho ha publicitat, de que realment tenim una mica menys de mortalitat cardiovascular que la que teníem fa 10 anys. Això no aplica, per exemple, al tema renal. El tema renal sí que sembla que no acabem de millorar gaire. O sigui, el que és el desenvolupament d'insuficiència renal crònica per causa de la hipertensió crònica, que això es diu nefrangioesclerosis, i això és una de les causes més importants d'insuficiència renal i de necessitar diàlisis, per exemple. Vull dir que això és una patologia molt, molt, molt prevalent i que té moltes branques.
Com ho podríem fer per detectar millor doncs, la hipertensió, no? Perquè no arribessin doncs, totes aquestes malalties derivades, per fer els deures bé?
No, però això segurament és el que cada vegada que seria interessant que sempre que tinguem un contacte amb el sistema sanitari ens prenguessin l'atenció. Això seria interessant. Després també és veritat que a les famílies, hi ha moltes famílies que ja tenen algun membre hipertens, amb la qual cosa el tenir un aparell homologat a casa per prendre l'atenció, que seria com un altre petit electrodomèstic, sí que val diner, que els diners que no ens els regalarà, o sigui, la Seguretat Social, el CatSalut no ens regalarà l'aparell, però tenir-ho a casa, el puguem fer servir pues, una unitat o dues unitats familiar seria interessant. Hi ha un altre tema que és que hem d'aprendre a prendre bé l'atenció, que això algú ens ha d'ensenyar, però que de tota manera, o sigui, si tenim una parella a casa, la persona que sigui hipertensa l'hem d'instruir per fer controls d'atenció perquè després puguem fer la visita mèdica bé i també és veritat que de tant en quant, si tu tens, jo que sé, l'avi hipertens, doncs si tu tens 40 anys, doncs de tant en quant agafar i prendre l'atenció i que segurament serà normal, però que serà per fer controls. L'ideal és que nosaltres tinguéssim un sistema que fes visites de prevenció. Igual que els nens, que es fan visites de rutina, visites de seguiment de nens sa, és que hauríem de tenir visites de la població adulta sana. I això no donem l'abast. Vull dir, si no tenim ben organitzat tot el tema de lo que és el malalt, la prevenció la tenim molt deixada. Però que seria això. Llavors, si no tenim la prevenció dintre del sistema, sí que podem fer, a nivell individual, sí que podem fer alguna cosa d'aquest tipus. També és veritat que això, a nosaltres trobem a faltar molta educació sanitària bàsica, que no es fa ni a les escoles. Això és un problema institucional de tot el sistema. El sistema té moltes mancances i és molt curiós, no? Jo tinc dues filles adolescents i he vist el que han après a l'escola de temes bàsics de salut. Quasi, pràcticament no aprenen res. Bueno, tenim una... La població catalana, la població espanyola i la catalana en concret, tenim moltes mancances. Som analfabets sanitaris, la veritat. Això, la veritat és que és una opinió meva, eh?
No, però és interessant, és interessant i també per educar els nostres oients, no? Això, doncs ara cada visita del metge doncs, hauria d'anar també doncs, acompanyada d'aquesta revisió, no?, de l'atenció i d'aprendre doncs, a fer aquesta lectura, no? O fins i tot, com deia, a partir d'una edat tenir aquest aparell a casa per tota la família. De quina manera també es tracta aquesta tensió, no? Els fàrmacs són efectius?
Els fàrmacs, ara tenim la sort de tenir molts fàrmacs i es poden combinar, s'han de combinar bé amb dosis i amb Hi ha moltes eines també per ajudar els malalts a recordar, perquè un dels problemes principals que té la hipertensió i qualsevol malaltia crònica és el compliment. O sigui, que tu te'n recordis de prendre les pastilles. Ara hi ha més eines, però que sí que és veritat que els metges i infermeria, que infermeria té un paper molt important a la primària per fer el seguiment d'aquests malalts crònics. Per què? Perquè el compliment de fer-ho bé, de fer bé el tractament, és molt important. I no només, o sigui, no és un problema de fàrmacs. Fàrmacs en tenim la tira. O sigui, això era un problema fa 30 anys, però en tenim molts fàrmacs i són molt efectius. I després hi ha un altre tema, que és el tema dietètic, el tema si perds pes, baixes la tensió. Si fas exercici, baixes la tensió. Si deixes de fumar, baixes la tensió. Vale? I això també s'ha d'explicar. Hi ha gent que té hipertensió límit, que no està ben bé hipertens, que igual només baixant una mica de pes o fer una mica d'exercici ja no necessitaria prendre pastilles. Després hi ha un tema molt, molt important, que és el tema de la sal.
Perquè hi ha aliments, no?, que s'haurien d'evitar, entenc.
No, s'haurien d'evitar aliments, perquè hi ha aliments que ja són salats de... O sigui, la sal, el clorur sòdic està tot arreu, però hi ha aliments que ja porten més sal. Si tu
els aliments precuinats, no?
Una arengada, una anjova, doncs això està ple de sal. Però, a més, tots els aliments preparats, els elaborats, tots tenen sal. I ara això està regulat per llei. Ara, per exemple, hi ha una cosa que no sé si... Bueno, jo he hagut de mirar des de quan és obligatori. Des de l'1 d'abril s'ha baixat el contingut de sal del pa. No sé si això és per llei. Sí. I això és una iniciativa de institucional per reduir la quantitat de sal del menjar i que això també incideix en el tema de l'hipertensió.
O sigui que lleis com aquestes són interessants, per això, no? Per reduir, poden ser útils, no?, a l'hora de reduir els casos d'hipertensió,
sí,
no?, a la llarga.
Bueno, perquè això ajuda. El que passa és que això, hi havia una moratòria, la llei era del 2019 i s'ha donat temps als forns i a les fàbriques de pa per baixar la quantitat de sal perquè ens acostuméssim al gust. També és veritat que també s'ha canviat la quantitat de sal de molts productes elaborats. Si no, mireu, no? Si tu mires a tots els productes...
L'etiquetatge.
A vegades és difícil d'entendre, però s'ha baixat la quantitat de sal i s'ha pujat la quantitat de sal potàssica. Vull dir que l'ideal és no menjar res, o sigui, que tot sigui no elaborat. Quan més natural i quan més poc elaborat, poc manufacturat, seria millor, però que, bueno, igual que el dolç, no?, que també hi ha tot un moviment per intentar controlar el tema dels productes ensucrats.
Però, bueno, els refrescos també, no?, per exemple, els refrescos, totes les begudes, no?,
les begudes carbonatades porten sal.
Les bombolles. Les
bombolles porten sal. Però que això nosaltres ho expliquem als malalts, no? Perquè a vegades no te n'adones i ja estàs menjant en sal i no te n'adones. Perquè si tu dius, no, jo sal no li afegeixo. És que el problema no és afegir la sal. Bueno, també en els restaurants han prohibit que es posi el saler. No sé si us heu adonat o no. La sal l'has de demanar. Ja no posen el saler. Has de demanar específicament. I això és per induir a la població a no posar-se sal.
Clar.
Llavors, el tema de la sal també és veritat que està estudiat que la sal afegida al plat no és la major quantitat de sal que et poses, sinó està ja inclosa amb el menjar. I habitualment són menjars que estan preparats.
Clar, tota aquesta sal amagada, no?, que deies, i que a vegades gairebé has de fer arqueologia per veure la traçabilitat, no?, a les etiquetes i per llegir i entendre, no?, el que porten els productes que consumim. També voldria alguna recomanació, no?, incidir en el tema dels hàbits saludables, que jo crec que tots els hauríem de tenir presents, no?, per intentar, mantenir a ratlla aquesta hipertensió.
Sí, clar. Això, la recomanació de caminar-lo de les 10.000 passes, no? Ara tothom portem mòbils, rellotges, tot això, doncs això ho podem comptar. Jo, bueno, ja, a vegades, jo crec que alguns fa trampa, perquè a vegades vaig caminant amb 3 o 4 i uns li fan 20.000 passes i a mi 10.000, no pot ser. Però vaja, que... O sigui, procurar, no? Ja sé que és difícil, que tenim horaris molt dolents, que treballem molt, però que igual podem anar, si anem en cotxe, deixar el cotxe 3 o 4 cantonades més lluny del lloc on anem. Caminar no cal anar al gimnàs. Caminar 3 cops a la setmana seria una cosa bàsica. I bueno, i després tot l'altre, per suposat, deixar de fumar, eh? Deixar de fumar és molt important, perquè tots els riscos cardiovasculars que dona amb un malalt que és hipertens estan molt incrementats quan tens un hàbit tabàquic important.
I mantenint la dieta, com deia, fer-se aquestes revisions, no?, puntuals, i no sé si ara que comentava també aquest estil de vida, el ritme, l'estrès, això també ens passa factura.
Bueno, això és dolent també, clar. Perquè la gent, bueno, hi ha un tema de que quan et prens, per això és important ensenyar al malalt a prendre l'atenció a casa seva. També tenim una manera de mirar l'atenció durant 24 hores, que seria una cosa que es diu Holter, d'atenció, un mapa, igual que es mira la freqüència cardíaca, i amb malalts cardíacs que si els hi fa, nosaltres a vegades amb malalts que tenen més complexitat o que dubtes diagnòstiques o de tractament, els hi posem un aparell que dura que 24 hores i fa registres durant el dia i de la nit de manera automàtica per veure com tenen l'atenció. I això, bueno, sí, per fer un registre. I el que dèiem de l'estrès, per exemple, el malalt quan ve a la consulta és un malalt, el malalt està estressat per lo que li direm, per lo que sigui. Llavors, hi ha gent que en aquell moment la determinació de la tensió arterial és molt alta. I això es diu hipertensió de bata blanca, perquè està estressat. Igual a casa està a 13,8, que està perfecta, i ve a l'hospital està a 18,10. Llavors, això, hem de fer cas a l'atenció de casa seva. Per això és important fer registres. I després hi han patologies que en si mateixes que són per una sobreproducció d'hormones que donen excitació, suors, mal de cap, taquicàrdia, però això són molt rares, són els feocromocitomes, són infreqüents, però són les que veiem a l'hospital i que podien semblar gent una crisi d'angoixa, pot tenir els mateixos símptomes. Normalment, la gent que té quan té una crisi d'angoixa, normalment quan li prens l'atenció està hipertens. Sí.
Jo crec que ja hem fet com tota la radiografia, no?, en el dia de la hipertensió. Jo crec que és important, no, doctora, per acabar, assenyalar encara en el calendari jornades com les d'avui per precisament això, no?, per visibilitzar la malaltia i per educar, no?, també.
Sí, segur. Bueno, la veritat és que jo no sabia que avui era el dia de la hipertensió. I això que m'he dedicat tota la vida a això, és veritat. Però bueno, que per nosaltres, mira, no és que hagi de ser un dia, és que cada dia és el dia de la hipertensió. Amb aquesta patologia tan prevalent, cada dia és el dia de la hipertensió. I bueno, res.
A fer els
Que
deures, a fer els
a
deures,
fer
a
els
fer-se les
deures, sí.
analítiques i aprendre, això, a incorporar mica en mica els hàbits saludables en el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, Esther Pons, nefròloga del Parc Taulí, per posar-nos al dia de tota aquesta prevalència, l'afectació i també el tractament de la tensió alta. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Vale, gràcies a vosaltres.